Molt bona tarda, quan són les 2:02. Comencem una nova edició del 100 anys fent vi, el programa que commemora el centenari de la cooperativa Falset Marçà. Avui, vigília de Sant Joan, diu la tradició popular que aigua de Sant Joan no dona ni vi ni pa. De moment d'aigua poca, molta calor. Avui tenim el termòmetre un altre cop disparat i tenim un programa molt complet. Així que, sense perdre més temps, comencem.
Lo sumari. En el programa d'avui coneixerem les darreres activitats de la cooperativa a l'espai La Cooperativa al Dia. Anirem al tros amb Josep Maria Cots perquè el CUC ha arribat a la màxima eclosió. Coneixerem qui hi ha darrere del vi Ètim Rosat 2011 i el tastarem en directe. Seguirem fent l'anecdotari amb Marta Pellejà. Farem rondes del vi i marxarem en directe al CaixaForum de Barcelona, on divendres que ve s'estrena una exposició de cellers, cooperativisme i modernisme. I acabarem explorant el programa per fer-vos la pregunta de la setmana.
La cooperativa al dia, amb Iona Colom.
L'empenta a nivell social, productiu i arquitectònic que han deixat els cellers modernistes seran l'objecte de l'exposició Cellers, cooperativisme i modernisme, organitzada per l'obra social de la Caixa i que estarà oberta al CaixaForum de Barcelona des del 6 de juliol al 14 d'octubre. Originats durant els primers anys del segle XX, els cellers cooperatius van ser la resposta a la crisi que vivia en aquells moments el món del vi, aconseguint la unió de pagesos i propietaris. L'eclosió del cooperativisme que sacseja l'agricultura catalana i el modernisme que impulsa des dels canvis la ciutat tècnica i artística dona lloc a la construcció de més d'una trentena de cellers. Són fets a mida i dissenyats per modernitzar el medi rural, però també per reivindicar el món del vi pren més força més que mai. L'exposició ofereix algunes claus per entendre el valor artístic i la singularitat arquitectònica d'aquests cellers, també coneguts com a cellers modernismes o catedrals del vi. Tot plegat amb l'objectiu de convertir la visita en una vivència a partir de diferents perspectives fragmentades dels cellers, la història, l'arquitectònica i relacionada amb els personatges que han format part o encara estan formant part de la seva història. La mostra també és una invitació a descobrir els cellers que encara avui dominen el paisatge de molts pobles de Catalunya. Bueno, Josep Maria, oi que també van estar aquí filmant una miqueta?
Sí, és evidentment que la restauració del celler doncs, comporta, ja que els diners han sortit de la Caixa, que en aquest cas el Departament de Cultura, comporta la participació també a l'exposició. Per tant, els hi han passat material fotogràfic i documental per formar part de l'exposició, com tots els altres cellers que hi participen. I també van estar tot un dia aquí, curiosament l'últim dia de la verema, que volien vindre a filmar doncs, bueno, una miqueta la recollida. Va dir, si no s'espavileu, doncs no eixireu a temps. No? I en dos dies, quasi sense com aquell que té temps de preparar-se, van vindre tot un equip de filmació i ens van passar tot el dia doncs, filmant la collita en una determinada finca. Per cert, cal recordar el Jacint Martí, el seu pare, el Lluís, que es van passar tot el dia tractor avant, tractor atrás, cistell amunt, cistell avall, ara amb aquest plano, ara des d'un altre fons, ara en llum, ara amb una pantalla. Són requeriments que té fer una filmació correcta, no? Però bueno, és d'agrair perquè a última hora totes aquestes imatges doncs, sortiran amb aquesta exposició que d'altra manera hem demanat que la portin aquí a Falset. Però, clar, té una... i no sabem encara si la podran portar o què, no? Però té tot un mecanisme tecnològic que no es pot fer en una sala qualsevol. O sigui, projecció amb diferents càmeres, amb un espai molt concret. Bé, no sé, quan l'haguem vist que el dia 5 hem d'anar a la inauguració, sabrem de què es tracta i podrem convidar a tots els oients doncs, per anar-la a veure o no a Barcelona i ja en parlarem. Però, bueno, la cooperativa de Falset Marçà va tenir una participació prou maca en aquesta exposició.
Bueno, doncs molt bé, doncs recordar que és el dia 6 de juliol al 14 d'octubre.
Bé. Doncs aquesta exposició que ja ens anotem a l'agenda, després ampliarem informació a les rondes del vi amb la comissària que la dirigirà i la portarà i també ens podrà explicar si la podem veure aquí a Falset en algun moment, si no caldrà fer un viatge a Barcelona. Després de l'actualitat amb la Iona, passem ara a l'actualitat del tros.
Anem al tros amb Josep Maria Cots. Col·laboren Joan Queralt, del Departament d'Agricultura, D.O. Montsant i D.O. Cupriorat.
Bé, bon dia. Ja ho dèiem la setmana passada. Pels vols de Sant Joan, cada any la Lobècia Botrana, o més popularment conegut com el Cuc del Raïm, arriba a les nostres vinyes, disposada a fer tot el mal que pugui el raïm. I el cuc ja el tenim aquí. Avui, demà i dilluns es preveu la màxima eclosió d'aquest bitxet. I això vol dir que hem de fer l'habitual tractament d'aquest període. El pagès ja sap què vol dir tot això, però també hi ha oients que s'estan escoltant, que no es dediquen a la vinya i això els hi sona una miqueta raro. Ho intentarem explicar amb un petit exemple, sobretot pels més petits, que són els que al Bermà venen al celler a aprendre tot això del món del raïm i del vi, com se fa, com se tria, i no cal dir que a la comarca del Priorat tots, qui més que menys, sap del que va, no? Aviam, ho hem fet així com una miqueta, una mena de conte, com si parléssim amb els més petits de la casa. Imagineu-vos una guerra. Nosaltres vivim tranquils al nostre rotllo i de sobte un veí del nostre país ens diu que ens vol envair i que ell manarà a partir d'ara. És un enemic i ens farà mal, així que primer intentem parlar amb ell i dissuadir-lo d'aquesta aventura. Estem a lo que diem a l'inici del vol i uns quants hi han fet marxar enrere. Segon, l'enemic prepara la invasió. Estem a la posta de l'ou. Anem a suposar que els hi donem pastissos, que en aquest cas serien els productes més sensibles, que no són tan agressius, però els hi donem uns pastissos amb un producte que fa que l'ou no maduri. Clar, si l'ou no madura, el bitxo no apareix. Ja n'hem eliminat uns quants més. Tercer, l'inici de l'eclosió. És quan uns enemics ens envaeixen, els hi parem la traveta i desapareixen del mapa. I quart, la màxima eclosió, que és el moment en què estem ara, representa que és l'atac general de l'enemic. I això sí, amb aquests els hi tirem una bomba atòmica com la d'Hiroshima i la de Nagasaki, i aquí no queda ni l'apuntador. És el que estem fent aquests dies, no ho prengueu al peu de la lletra, perquè el producte que es tira no té res que veure amb la bomba d'Hiroshima ni Nagasaki, no? Però és un producte més agressiu que avui ja, pel terme, es notava l'olor de que els pagesos ja estaven, o estàvem, tractant aquest bitxet, no? En aquest període ens trobem així que clorprifos a la bota i a l'atac, avui, demà i dilluns. Això sí, ens han deixat la confusió sexual. No sé com ho faríem en una guerra, però és molt senzill. Escampeu pel terme unes bossetes que es diuen feromones que fan olor de femella. El mascle no sap si el que té a la vora és una femella de veritat o una femella virtual. Per tant, el mascle no copula i una femella que no estigui prenyada, lògicament, no parirà. Per tant, s'ha acabat el bròquil, no? Bé, tenim dos o tres avisets més que ens envia el Joan Queralt des del departament, no? Mos diu que s'ha reforçat la campanya 2012 de prospecció intensiva de les plantacions de vinya per detectar possibles focus de flavescència daurada. És una malaltia que afecta la vinya i debilita de manera progressiva el cep, fins que mor al cap de 3 o 4 anys després d'infectar-se. Les mesures de lluita col·lectiva adoptades són la prospecció intensiva, arrencar les vinyes afectades i la realització obligatòria de 3 tractaments insecticides anuals. Les malalties de la vinya, sobretot de fusta, mos portaran de cap, ja fa temps que mos hi porten, i durant un quant temps. N'haurem de parlar i a més profunditat, no? I també una atenció a una nova plaga. Se diu la Drosophila Suzuki. És una mosca que pot afectar maduixes, cireres, prunes, albercocs, préssecs i a la vinya. Ens diuen que cal estar atents i avisar el Servei de Sanitat Vegetal si es detecten els primers símptomes. De fet, no coneixem gaire aquest bitxet, de què es tracta, quins símptomes hi ha, per tant sí que procurarem parlar amb el Joan que vingui directament o amb la Maria Baquer, que el coneixem prou, i ens diran com és aquest bitxo, quins símptomes podríem identificar i què hem de fer si veiem això. Diuen que val més previndre que curar, doncs bueno, això és tot per aquesta setmana. Fins la setmana que ve.
Ara mateix són les 2 i gairebé 11 minuts. Una pausa molt breu i seguim.
Darrere d'un vi.
Doncs comencem amb aquest espai que sempre ens agrada tant per la innovació que comporta. Avui, novament, som corporatius i portem al tast un vi de la cooperativa Falset Marçà. Ara ja som a l'estiu, la calor comença a ser pesada i res millor que un bon blanc o un rosat just a aquesta hora o una mica abans, l'hora de l'aperitiu. Avui coneixerem la nova anyada de l'Etim Rosat 2011, un vi del qual la Jancis Robinson ha dit que és dels millors rosats que coneix. El descobrirem al temps també que presentem la Marta Ferrer, que és la nova enòloga de la cooperativa Falset Marçà. Marta, bona tarda.
Hola, bona tarda a tothom.
La Marta és de Falset, té 43 anys, estudis d'enologia a la URB, entre d'altres estudis, coneix àmpliament el sector, ha estat treballant últimament, darrerament, al Vitec, al Parc Tecnològic, però ha col·laborat amb nombroses cooperatives i cellers, cooperatives com la de Salomó, Alió, Capçanes i també la de Falset. Després explicarà aquesta primera vinculació que va tenir amb la cooperativa de Falset. Per tant, ha dirigit processos enològics molt diferents i ara té un repte, la cooperativa Falset Marçà, que és imprimir el seu caràcter d'acord amb l'esperit cooperatiu i el dels socis. Marta, com ha anat la primera presa de contacte? Fora micros, ens deies que portaves 3 setmanetes.
Sí, justament fa només 3 setmanes, però bé, la primera presa de contacte ha sigut molt bona, tant amb tot l'equip del celler com uh-huh. tot l'equip del celler cooperatiu, i la veritat, molt il·lusionada i molt contenta de tirar endavant tot el projecte.
Molt bé, arribes en un celler que ja coneixies. Quan va ser la primera experiència amb la cooperativa de Falset Marçà?
Pues el meu primer celler ja d'estudiant d'enologia pues va ser aquí, no? Aquí Falset, pues, te diré que farà 22 anys quasi.
Déu-n'hi-do. Sí. Algun canvi, és a dir, les impressions d'aquell primer dia que vas entrar com a estudiant i sí. ara, què ens pots explicar?
Bé, el celler tecnològicament ha canviat molt, clar, el progrés ha sigut molt, molt, molt intens, vull dir, ha hagut un progrés d'acord també amb els temps, uh-huh. bé que doncs, el celler no s'ha quedat enrere amb les noves tecnologies, així com s'hagués pogut trobar doncs, la maquinària més enrederida, però no, la veritat és que gratament sorpresa.
Amb molta actualització, per tant, no? Malgrat mantenir aquesta arrel de tradició, no? I d'història. Mm-hmm. Quins reptes, Marta, al capdavant del Departament d'Enologia de la cooperativa?
Bueno, el repte és que el nostre vi es conegui a tot arreu i bueno, que tothom el trobi molt, molt correcte i que bé, doncs trobin sempre el moment adequat per destapar una botella de la cooperativa Falset Marçà.
Molt bé. Just abans de començar el programa parlàvem de la temperatura d'aquest ètim rosat o dels vins en general i la Marta ens deia és que el que és important és que la gent begui vi, no? És igual la temperatura. Sí. Després poder ja ho entrem a explicar, no? Però què important és, no?, fer pedagogia d'aquesta cultura
sí,
del vi.
Sí, la veritat és que és això, no? L'important és que la gent begui vi, sempre, clar, amb moderació, però bé, és un producte molt natural, hem de pensar que és de la nostra vinya el raïm, és una fermentació que es posen uns llevats que tant se li posen al pa com uns activadors de fermentació que poden ser pues, vitamina C com la taronja, i és un producte molt natural que per la salut, realment, amb moderació sempre, però té que ser, és bo, vaja, per mi és un producte
a recomanar. Bo. Mentre parlàvem amb la Marta, la Iona i el Josep Maria ja han destapat l'ètim rosat, el tenim ja en copa i el Josep Maria vol fer algun incís.
No, bé, hem entrat abans de seguir endavant amb la conversa, sempre quan hi ha en una empresa hi ha un canvi d'alguna persona significativa, la gent diuen, ai, 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 què passarà, no? Què ha passat? Com està el vi? Com ho trobarem? Suposo que tu pots confirmar que el problema de vi, el vi és un producte que està correcte, això suposo sí, que ets sí. confirmar per sí. tota la gent que tingui el més petit dubte de la marxa del celler, no?
No, el vi del celler ha estat tot analitzat químicament i ha fet tots els anàlisis sensorials pertinents de cada un dels dipòsits i la veritat, doncs, vull dir, tot està correcte i està bé, vull dir, bé. No hi ha cap problema en aquest sentit. Es pot estar molt tranquil.
Molt bé, Marta. La gent que tingui també a casa aquesta ampolla de Tim Rosat 2011 oberta i els que ens puguin estar sentint sense tenir-lo, què poden descobrir en aquest vi?
Bé, primer començaríem a definir la fase...
Sí, abans de les fases, és a dir, amb què es trobarà la gent que obri una ampolla de vi ètim rosat. Què s'ha de saber d'aquest vi abans de començar a analitzar-lo?
Sí, bueno, hem de saber que aquesta, bueno, les seves varietats són garnatxa negra i xirà, més proporció de garnatxa negra, que són dos varietats, bueno, la garnatxa negra que és una varietat molt nostra, i bé, doncs, com això hem de trobar una tipicitat d'aquestes dues varietats, no?
I del tipus de sol, els terrenys d'on procedeix el
sí,
raïm que s'elabora, què podem explicar?
Podríem doncs, també dir que clar que són uns vins molt intensos, amb molta capa, vull dir, són uns vins que perduren durant el tas, i bé, podem també dir que són un Montsant doncs, típicament de la zona.
Jo et voldria preguntar, és a dir, tens una experiència molt, molt llarga i prou documentada de tota la teva vida enològica, i ara et trobes, bueno, amb un producte que ens trobem aquí damunt de la taula, un producte que suposo que per les teves mans n'han passat d'altres de similars, d'altres zones, d'altres comarques. Veus una personalitat diferent a aquest que tenim a la taula, bueno, el que es produeix aquí a l'Odeo Montsant o al Priorat, no? D'altres zones que tu hagués pogut tastar.
Sí, bé, és el que diem, no? Per sort, totes les varietats es comporten molt diferent amb les zones i pues bé, no, la garnatxa negra, un rosat de garnatxa negra d'aquesta zona, pues, si te'l donessin a tastar cegues, segurament doncs veuries una intensitat aromàtica, una intensitat, ja una intensitat gustativa diferent, no? La veritat és que jo crec que sí que el podries distingir de les altres zones, no?
De vegades el rosat és l'aneguet lleig, no, dels vins, perquè hi ha gent que sempre ho tria més cap al negre, cap al blanc, tot i que el Josep Maria és un fervorós defensor del rosat i d'aquest en concret. Marta, tu què n'opines?
No, bé, jo opino, a mi també és un dels vins que m'agrada, no? Vull dir, a mi personalment, clar, trobo que cada època, doncs ara l'estiu un rosat, la veritat, doncs ve més de gust de beure, no? I bé, per mi no és l'aneguet lleig, no? Vull dir, clar, suposo que és això, quan elabores un vi, pues ningú, cap, no tens cap aneguet lleig. I bé, vull dir, el rosat és això, no? Que també pot ser un gran vi.
Molt bé, doncs anem a descobrir-lo d'entrada amb la fase olfactiva. Que hi podem veure, Marta?
Bé,
bueno,
sí, primer començaríem per la fase visual.
La primera.
Sí, bueno, si tombem-la una miqueta a la copa, veuríem que té un color cirera molt bonic. Llavors, si mirem als costats de la copa, ja té unes tonalitats molt violetes. I clar, només ja amb la fase visual ja és un vi que ja et dona ganes de posar-te al nas o a la boca, no? Llavors, si ja passéssim a olorar, a fer la fase olfactiva, bé, el que hauríem de fer, doncs, és clar, perquè sortint els aromes, nosaltres sempre, bueno, fem anar molt la copa, no? Perquè
a vegades es recomana primer fer a copa parada, no? La primera,
sí, sí, no? Sí,
primer, la primera nota en nas, sí, i després...
Sí, després ja amb copa, bueno, movent la copa, no? Però bueno, doncs, clar, els aromes que hi trobem són molt de fruites vermelles, molt de maduixa, molt... La veritat, doncs, té notes de fruites tropicals, no? Que llavors, clar, diem, ostres, aquí, fruites tropicals amb un vi nostre, pues
és sorprenent, veritat, no?
Sí, és sorprenent, no? Però sí, la veritat és que també podríem trobar, doncs, un aroma, doncs, amb aquests pomelos, hi ha diverses. I clar, és això, el ja olorar ja et presta, doncs, a posar-te-la a la boca, no?
Mm-hmm. Doncs anem a fer-ho, no?
Anem a fer-ho. Bé, realment, doncs, en boca trobem tots aquests aromes que dèiem. En boca tenim les dues fases, la fase retronasal i la fase d'allò. I en aquesta fase, doncs, també tornem a trobar, doncs, aquesta maduixa, aquesta frescor de fruites, com això pot ser, doncs, l'aranja vermella. Bé, la veritat és que és un vi molt... que també, bueno, ganes de continuar tastant-lo i disfrutant-lo.
Si el deixéssim una estona així obert, aniríem retrobant, sí, no, suposo, més aromes,
sí,
en nas,
exacte.
I també,
sí, sí.
En boca, no? És, sí, molt fresc i...
Sí.
No, jo quan dius, quan anem d'això de les fruites tropicals,
sí, sí,
o el que s'hi troba,
sí,
realment potser també és algo psicològic, però quan penses en coses tropicals o el color... Jo m'imagino molt l'alegria, la frescor, la joventut. Jo he estat molts anys tractant en joventut, en el tema de la música, i crec molt en el jovent, no? I m'agrada, vull dir, que es preparin i que vegin un futur. I assimilo una cosa amb l'altra, Per això suposo que m'ajuda a disfrutar d'aquest rosat, no? Sí. Que veus que, bueno, que hi ha una alegria, no vol dir que un negre, però un negre potser a vegades pot ser més ceremoniós, més... també s'ha de trobar el moment adequat per cada vi, no? Exacte. Però jo crec que amb el rosat li podem trobar que, sí, que val la pena. Sí.
Seria un vi per incorporar nous públics al món del vi, per
sí,
exemple, d'entrada?
Sí, jo crec que, sí, aquesta gent jove i això, és un vi fàcil de beure, és molt alegre, jo crec que bé, que estaríem molt contents que s'incorporessin al tast d'aquest vi i que el provessin i que l'intentessin entendre i disfrutar.
Per exemple, aquesta nit de Sant Joan, que
per exemple,
no?
Per exemple, la coca maridaria sí. Perfectament. No?
Maridaria bé, Marta, amb les coques que ja tenim tots
sí,
a punt a casa.
Sí, jo crec que sí. Sí? Sí, sí.
Molt bé.
Clarament i sens dubte.
Doncs perfecte, Marta, moltes gràcies per haver-nos fet aquesta radiografia del Vietim Rosat i jo ja descarto això de la neguet lleig i tens tota la raó del món que no hi ha vins lletjos com en aquests lletjos. Uh-huh. En tot cas, per acabar, et demanaríem que ens diguessis un número de l'1 al 13, que són les persones que han participat en el concurs que fem setmanalment i que s'endurà a casa dues ampolles, una d'Horto i l'altra d'un vi de la cooperativa Falset Marçà. Per tant, de l'1 al 13, un número que... t'agradi o no? El que tu decideixis, donaràs la sort amb algú.
El 4.
Doncs el número 4 ens indica que la guanyadora d'aquesta setmana de les dues ampolles de vins és la Maria... Diego?
O Diego.
La Maria... com?
Ué.
Vale.
Maria Juà.
Ah, Maria Juà Diego, perfecte. Doncs la Iona ens acaba d'ajudar a entendre el nom, doncs s'endú dues ampolles de vins de la cooperativa que podrà passar a recollir per la botiga i a la Marta li agraïm que hagi estat avui amb nosaltres i que hi hagi molta sort amb tots els projectes d'ara endavant a la cooperativa.
Pues moltíssimes gràcies per tot.
M'ho direm bé en molts dies.
Això és.
Doncs ara, deixada aquesta fase de descoberta d'un vi, esperem que tots vosaltres, a través també de les ones de la ràdio, l'hagueu pogut disfrutar. Anirem a conèixer les anècdotes del centenari, avui amb la Marta Palleja.
Anècdotes d'un centenari.
Els robatoris de 1933 i 1944. Totes les oficines on hi ha diners són un objectiu, un possible caramel, per gent disposada a aconseguir diner fàcil i amb rapidesa. Un possible objectiu poden ser les oficines d'una entitat bancària o una oficina d'una cooperativa agrícola que, segons el dia del mes, hi poden trobar més o menys diners. Aquest comentari ve a to, ja que les oficines del Sindicat Agrícola de Falset van sofrir l'atac de lladregots. El primer cop durant la República, quan les oficines es trobaven al carrer de Baix, número 19, al vell mig del poble, i la segona quan estaven a les antigues oficines del carrer Miquel Barceló. El primer robatori del qual tenim coneixement va tenir lloc el dia 4 de març de 1933, a les antigues oficines del carrer de Baix, número 19, a l'època anomenat carrer de Fermín Galán. Aquell dia, dos lladregots pistola en mà s'emportaren 5.775 pessetes, una bona picossada a l'època. Entraren a plena llum del dia, en un moment en què hi era Josep Maria Urgell Sentís, al qual encanonaren amb una pistola en la nuca. Degut al fet, la Junta acordà reformes per posar-la en bones condicions de defensa natural que no siga fàcil l'accés a l'interior de l'oficina. Després de discutir-ho, aprovaren les següents modificacions. Canviar la valla, posant-la en forma paral·lela a la reixa del carrer i reforçant-la amb un fort reixat fins a una altura d'un metre, aproximadament. Abaixar la reixa mig metre, canviant alguns vidres, posant-los-hi transparents perquè a la nit pugui del carrer avisar-se l'interior de l'oficina on hi ha les caixes. El segon robatori va tenir lloc uns anys més tard i en un altre indret, a les noves oficines del carrer Miquel Barceló que es varen construir el 1943. L'edifici fou bastit entre 1932 i 1933, i dirigit per l'arquitecte Joan Bautista Subirana. A primers de desembre de 1944, uns lladres entraren en les noves oficines que s'havien traslladat feia poc. L'acta del dia 10 esmenta el que varen robar: 450 pessetes en bitllets de banc, unes 80 pessetes en segells de correus, i la cartera bona, la cartera de viatge, la que feien servir per traslladar-se fora vila, ja fos per reunions o per tractar assumptes diversos. Aquest robatori també tingué conseqüències en obres, ja que en la mateixa acta s'acordà que per evitar que es tornés a repetir, podemos arreglar un pisito para poder un conserje. Ràpidament donaren les ordres al paleta Vicenç Castelló, al fuster Antoni Cots i al serraller Ramon Godí perquè comencessin el més aviat possible les obres. És a dir, el pis del conserje es va fer per evitar robatoris a l'oficina.
Les rondes del vi.
Doncs avui les rondes del vi se'n van això de ronda per fora de la comarca, per fora d'aquests estudis de Falset. Marxem en directe cap a Barcelona. El proper 6 de juliol s'inaugura al Caixa Fòrum l'exposició Cellers, Cooperativisme i Modernisme, i un dels protagonistes és el celler de la cooperativa Falset Marçà, una de les considerades catedrals del vi. La comissària de la mostra és Sílvia Bravo i és ara mateix a l'altre costat de la línia telefònica. Sílvia, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Gràcies per atendre'ns un dissabte i aquestes hores, que és hora de dinar.
Bueno, gràcies a vosaltres.
Què hi podrem trobar en aquesta exposició a partir del 6 de juliol?
Doncs hi podreu trobar, mira, les vivències del vostre celler i les de molts altres cellers, i veureu doncs una mica de tot, i veureu fotos, i veureu petites maquetes, i veureu vídeos...
Exacte, però perquè et volia demanar quin tipus de suports, és a dir, trobarem imatges, fotografies dels cellers, com la que presenteu en el catàleg sí, del qual se'n fa difusió, però em sembla que també altres formats, no?, molt més interactius.
Exacte, tenim des de àudios, on podreu escoltar la historieta de què és el que va passar doncs, fa un segle, no?, quan es van construir aquests cellers, i podreu veure fotos, tant modernes com antigues, històriques, que les hem recopilat gràcies a la vostra col·laboració. Hem parlat amb molts cellers perquè ens en cedíssiu. I trobareu un mapa interactiu on podreu veure els cellers i podreu escoltar persones que segur que coneixeu, perquè hi ha persones dels 8 cellers que hi són representats entre altres al vostre. Doncs hi reconeixereu persones que veieu cada dia pel carrer. I veureu un audiovisual. Jo crec que us agradarà molt.
Molt bé. És molt interessant en un moment com l'actual, no?, posar en valor novament el cooperativisme per l'arquitectura, lògicament, no?, i per tota aquesta vessant modernista que podem veure, però també pels valors, no?, que això comporta. No sé si ho veig d'alguna manera l'exposició, l'estratègia de presentar-la ara a això, o per què arriba en aquest moment?
Bé, arriba en aquest moment perquè sabeu que és un projecte conjunt de la Generalitat de Catalunya i la Fundació La Caixa.
Sí.
Però és cert que quan ens van encarregar el comissariat i vaig començar a llegir i a conèixer millor doncs, la història dels cellers, la veritat és que té un paral·lelisme amb la situació actual molt brutal, no? Perquè de fet ens trobem ara també immersos en una gran crisi i això és el que doncs, els cooperativistes van viure fa 100 anys, no? I veure com se'n van sortir, no? I com ho van fer gràcies doncs, a això, a treballar tots plegats, amb molt d'esforç, però sobretot jo crec que també a treballar junts, no? El fet de ser una cooperativa, de posar-se tots alineats i anar en una direcció, no? Mm-hmm. I en aquest sentit és molt actual, certament.
Molt bé. Amb nosaltres està el president de la cooperativa Falset Marçà, que suposo que també et vol plantejar alguna qüestió al respecte d'aquestes que comentes, Sílvia.
Hola, bon dia.
Hola, bon dia. Què tal?
Mira, durant tots aquests dies, bueno, els últims temps, des de que vam fer la filmació aquí, des de que vam entrar en contacte amb la Fundació La Caixa, clar, hem viscut tota aquesta temàtica bastant personalment i directament, no? Concretament també en la Vanessa Tedejo, que doncs, pel tema d'atendre les persones que van vindre a filmar, per enviar el material documental que hem pogut. Per això que l'exposició aquesta per nosaltres és, bueno, és un repte, no? Vull dir, allò és una incògnita per anar, una satisfacció per anar-la a veure, perquè no cal dir que ja estarem presents. I clar, la pregunta que vaig fer des del primer dia és possible trasladar aquesta exposició a comarques, i em van dir que clar, pels mitjans i tal, pel format que estava feta, difícilment, no? Suposo que no la podrem veure per aquí, no?
Jo sé que ho estem mirant, això sí que ho hauríeu de parlar més amb la gent de la Fundació,
sí,
però s'estava valorant, és a dir, que jo d'entrada no ho descartaria del tot, no sé on, perquè és veritat que és una exposició amb un cert format que no pot anar tampoc allà, potser segons quins espais, però sé que estàvem mirant d'apropar-la, diguem, d'alguna manera. Per això us hauríem de confirmar més des de la Fundació.
Bé, en tot cas, el que podem dir és que els nostres oients vagin a veure l'exposició a Barcelona, no? Perquè també en l'espai en el qual es projecta fins al 14 d'octubre, si no recordo malament, val molt la pena. I en tot cas, després de que pugui haver aquest retorn, i si no és tota l'exposició, poder una part del contingut expositiu referent a la cooperativa Falset Marçà també podria doncs, incorporar-se aquí en el celler en aquest any del centenari. Ja per acabar, Sílvia, perquè tenim molt poc temps, maridareu amb música les nits d'estiu a la gent, bueno, és un complement que doneu amb aquesta exposició, no?, també?
Crec que hi ha un tema de maridatge així durant la inauguració i després durant l'estiu hi ha diferents activitats. Hi ha activitats de poesia, hi ha visites especials, sí. Clar, quan coincidia amb l'estiu hi ha diferents activitats al voltant.
Molt bé.
De l'exposició. Sí,
doncs, un últim missatge.
Abans de acomiadar-me, només volia decir un missatge d'agraïment, perquè el que... La veritat és que els hem transmès també amb ells personalment, però també fer-ho en públic. Han treballat molt amb totes les cooperatives, amb la de Falset també, perquè ens han respost molt bé, i la veritat és que aquesta exposició no era possible sense ells. És a dir, que públicament els hi volem donar també l'agraïment.
Perquè... Doncs gràcies a vosaltres també per posar en valor el cooperativisme, el modernisme, els cellers del territori, que són molts i que fan molt bona feina. Ens veurem a Barcelona. Moltes gràcies, Sílvia, i que vagi bé el cap de setmana.
Gràcies, igualment. Una abraçada
i bona
rebella.
Adéu.
Doncs ara mateix continuem amb l'últim apartat ja d'aquest programa d'avui, 23 de juny. Coneixerem la pregunta de la setmana.
Esperonem el programa.
I la coneixerem, com sempre, amb la veu de la Iona Colom.
On van ser les primeres pràctiques de l'enòloga de la cooperativa Marta Ferrer com a enòloga?
Molt bé, doncs una pregunta molt clara, crec que ho hem deixat molt clar amb la Marta al principi, a l'inici de la conversa, de l'entrevista, i ara és temps doncs, per passar a repassar a les xarxes socials en les quals estem i on ens podeu seguir, a blog.etim.cat, a facebook.com/etimonline i també a Twitter amb el mateix nom, etimonline. Fins aquí l'espai d'avui i ja ens acomiadem. Ens deixàvem un correu electrònic molt important per a tota aquella gent que vulgui participar al concurs i respongui la pregunta de la Iona, 100anysfentvi@radiofalset.fm. Hi ha temps per respondre la pregunta i endur-se dues ampolles de vi fins al proper divendres a les 6 de la tarda. Participeu, aquesta setmana hem tingut 13 persones i ens alegrarà saber que la setmana que ve són més encara. Amb això acabem el programa d'avui. Recordeu que es repeteix diumenge i dilluns a les 9 del vespre i que també el podeu escoltar a través de la web de Ràdio Falset. La propera setmana coneixerem qui hi ha al darrere del vi Coelum 2007 del celler Malondro de Cornudella de Montsant. Ens han acompanyat en el programa d'avui la Iona Colom, el Josep Maria Cots, la Marta Pallejà i la nostra convidada, la Marta Ferrer, tècnic Jordi Borja, i us parla Ruth Troiano. Que tingueu una molt bona setmana i millor revetlla.